Bé, ens quedàvem amb aquesta xifra dels 180.000 euros que en la vida d'un català van i no tornen. Aleix Ramírez, bon dia i bona hora.
Bon dia, Vicenç.
No és l'única xifra que es va donar ahir, però, eh?
No, va ser una exposició divulgadora del senyor Jordi Millà, enginyer i cap i una mica coordinador d'activitats del Cercle Català de Negocis, una entitat que agrupa tots els empresaris que tenen com a objectiu la proclamació d'un estat propi per Catalunya.
Uh-huh. Dèiem que aquesta era una de les xifres, però ens comentaves també que es va fer una certa analogia.
Exacte.
Amb, diguem-ne, les xifres que poden correspondre doncs, a les retallades de funcionaris, a les retallades en hospitals i sanitat, i
exacte,
a tot el que pugui
exacte.
Fer referència a això, no?
Entre les múltiples xifres que es van donar ahir a la tarda, en podíem destacar aquests 45,2 milions diaris d'espoli fiscal que pateix Catalunya sempre segons les dades del Cercle Català de Negocis.
És a dir, que cada dia, per dir-ho d'alguna manera, hi ha 45 milions d'euros que no tornen a Catalunya i haurien de tornar.
Exacte. I fent una mica equivalències, diríem que, segons aquest estudi, 7 dies d'aquest espoli equivaldrien a les retallades que s'han fet als funcionaris públics, 14 dies d'espoli equivaldrien a retallades en sanitat, i 3 dies d'espoli equivaldrien a les retallades en l'àmbit universitari.
D'acord, no sabem si entre el públic present això va cridar molt l'atenció, no?
Bueno, la gent una mica sorpresa per la realitat, perquè moltes vegades s'ensenyen molts números, moltes dades, molts gràfics que no s'entenen, i a vegades amb dades més quotidianes s'entén una mica l'abast d'aquest suposat espoli que segons el Cercle Català existeix.
D'acord, perquè els números no només són interpretables sinó també quantificables. Ens assenyalaves que segons el Cercle Català de Negocis les xifres no sempre concorden amb el deute que assenyala la Generalitat que té Madrid amb ella, no?
Exacte, des del Cercle Català de Negocis s'apuntava que mentre que la Generalitat apunta que són uns 16.500 milions d'euros anuals d'espoli fiscal, des del Cercle Català s'apunta que serien uns 22.000, però ells, de totes maneres, prefereixen més basar-se els seus estudis amb dades oficials que no amb suposicions o amb previsions futures.
D'acord. Tot plegat en la presentació del que en diríem seria la delegació sitgetana.
Exacte.
De l'Assemblea Nacional Catalana. Què és l'Assemblea Nacional Catalana?
L'Assemblea Nacional Catalana, com va descriure la coordinadora de Sitges, la senyora Joana Fort, és un moviment transversal que, com bé has dit tu abans, no entén d'ideologies ni de cap partit polític, sinó
o
que
almenys es va presentar així.
Exacte,
no?
Es va presentar així. És una associació, una organització, que el que pretén és aglutinar tot el que és moviments socials, partits polítics, com no, i sindicats i altres tipus d'associacions que volen treballar amb un objectiu comú, que és la independència de Catalunya, o el mateix dit, l'assoliment d'un estat propi. És un moviment que aquí Sitges es va constituir el passat 8 de febrer, oficialment, però formalment ahir era el primer acte que duien a terme de cara a la ciutadania. És un moviment que, com hem dit, està escrit a l'Assemblea Nacional Catalana global, diguéssim, i que està en els seus primers mesos de funcionament i està començant a activar-se per tal d'arribar a l'objectiu d'un dels grans objectius des de l'11 de setembre, fer la gran marxa per la independència a Barcelona.
Eren les paraules de Joana Fort presentant ahir l'Assemblea Nacional Catalana i aquesta delegació a Sitges.
L'Assemblea Nacional Catalana és una entitat, un moviment, té diverses característiques importants. Un és que és transversal. Què vol dir transversal? Transversal vol dir que només ens uneix un objectiu, que és la independència. I aquí hi caben tot tipus d'orientacions polítiques, de classes socials, o sigui, és un moviment transversal que tothom se'l pot fer seu. A més, és un moviment unitari, pretén que precisament, com que és transversal, uneixi a totes les sensibilitats que hi puguin haver independentistes, i és un moviment social i ciutadà. a l'assemblea no vol dir que no hi hagi polítics, sinó que els polítics hi entren amb noms i cognoms i no amb adscripció política. O sigui, aquí estem per treballar des de la base, des de la societat, i els polítics fan política en els partits i en les institucions que els hi toca. El nostre objectiu, com us he dit, és treballar per la independència de Catalunya, que alguns veiem ja força a prop, i bé, tenim diverses maneres de fer-ho. Bàsicament, el que pretenem ara és aconseguir una majoria social que ja sembla que ja existeix, la majoria, que ja som majoria, no és el hashtag que hi ha al Twitter, ja som majoria, però doncs augmentar aquesta majoria social de manera que el dia que hi hagi el referèndum, que hi serà, doncs guanyem per un bon número, diguéssim, és que no hi hagi dubte, no? Internacionalment hi ha unes normes, diguéssim, hi ha unes, no sé si lleis, tampoc, no sé si pot dir lleis, però sé que hi ha unes normes establertes i acceptades internacionalment. I bé, segons les últimes enquestes estem ben a prop, fins i tot si l'enquesta fos el referèndum seria vàlid i ja seríem independents, o sigui que la cosa va bé, però això no és un referèndum, les enquestes no són un referèndum, i no hem començat l'ofensiva que jo estic molt segura que hi haurà aviat, ofensiva evidentment verbal i política i de tots aquests tipus, però que hem de ser forts, hem de tenir les raons molt clares i convèncer a la majoria perquè realment hi hagi aquest referèndum, empeny els polítics perquè convoquin el referèndum, aquesta és una de les nostres funcions, i per altra banda aconseguir que la societat estigui molt convençuda de que en aquest referèndum ens toca votar que sí, que volem que el nostre país sigui independent i que això, que volem un país, i jo crec que això estem d'acord, que volem un país millor.
Eren les paraules de Joana Fort, com els comentàvem, la responsable, la coordinadora de l'Assemblea Nacional Catalana a Sitges. Més coses?
Bé, més coses, com ja hem dit abans, l'acte era organitzat per l'Assemblea Nacional Catalana de Sitges, però d'alguna manera l'estudi presentat, el conferenciant, el senyor Jordi Villà, provenia del Cercle Català de Negocis, que com ja hem dit era aquesta entitat d'empresaris que tenen un estat propi, i el que va fer és divulgar un estudi fet per aquest grup d'empresaris, que és sobre la... Primer, dividit en dos blocs. Un bloc seria el suposat espoli fiscal que està sotmès a Catalunya, i un segon bloc en què, com seria un estat propi de Catalunya. Aquest estudi primer va ser introduït per la Marta Márquez, una farmacèutica de barcelonina que col·labora amb aquesta entitat i que, com bé apunta, té com objectiu provar que amb dades certes a la mà que Catalunya seria més pròspera si fos un estat independent.
En el Cercle Català de Negocis som un grup d'empresaris, professionals, directius, un grup de persones, tots nosaltres, amb un convenciment clar que és assumir l'estat propi. I per això treballem. Com treballem? Doncs amb presentacions d'aquest tipus, treballem amb estudis de tota mena, inclús estudis que hem editat en format de llibre, en tots aquells medis de comunicació que hi podem assistir i també hi assistim. Sí, com sigui, tots nosaltres, insisteixo, tenim un convenciment clar que és treballar per assolir l'estat propi. Bé, quins són els nostres arguments? I la xerrada versarà sobre aquests quatre arguments claus. En primer lloc, n'estem convençuts i demostrarem que l'estat espanyol el que està fent és arrossegar Catalunya a la decadència econòmica. I ho demostrarem. En segon lloc, el que també tenim el convenciment és que Catalunya amb un estat propi serà quan realment sigui pròspera. En tercer lloc, i molt important, és que assolir aquest estat propi n'estem convençuts que és possible. En darrer lloc, què és el que presentarem? Doncs totes aquelles propostes que nosaltres considerem i fem des del Cercle Català de Negocis. Doncs bé, dit això, i per acabar, el Cercle Català de Negocis té un convenciment clar, que és que només sent un estat propi, Catalunya serà econòmicament viable. I tot això és el que ens explicarà en Jordi Millà, coordinador de tots els actes.
Molt bé. Gràcies, bona nit a tothom, bona nit a l'alcalde, senyor regidor. En primer lloc, agrair-vos que en un acte com aquest, inicial per la vostra assemblea, convideu el Cercle Català de Negocis, que en definitiva som això, un grup d'empresaris, que no estem vinculats a cap partit polític, que no ens paga ningú, vull deixar-ho ben clar, que som absolutament transversals, que evidentment fem política, però fem política econòmica, sense estar lligats a cap ideologia. Creiem que primer cal assolir l'Estat, després cadascú que triï el partit que vulgui, que no és el més important per nosaltres. Per tant, jo començaré, com deia la Marta, per aquest punt vermell, que és que l'Estat espanyol s'enfonsa, i com que s'enfonsa tot solet, i ja ho veiem prou cada dia, el que passa arrossegant-se en el seu enfonsar-se. Però aquest enfonsar-se no és només una qüestió econòmica de que ells van malament, sinó que l'actitud que tenen en Catalunya és una actitud poc apropiada al que nosaltres necessitem. I això ho veurem ràpidament. Només que parlem de les balances fiscals, que el CGM en parlava fa 3 anys, quan no en parlava ningú, quan vam començar a sortir del carrer, us vull dir que aquest acte deu ratllar l'acte 380 que fem en 3 anys. Ens hem mogut per tot Catalunya. Al Garraf hi havíem vingut, encara no a Sitges, i m'alegro molt de ser aquí. Però les balances fiscals, sí, hi hem vingut, doncs disculpeu, però devia ser jo. És possible que fos anterior a la meva introducció. Les balances fiscals ja ho sabem tots, ara ja se'n parla públicament, ja fins i tot el Mascollell ja ho ha dit públicament, s'ha fet un estudi, però no representa res més que tots aquells impostos que recaptem en un territori que enviem a l'Estat espanyol, i aquests impostos tornen en forma d'inversió, d'infraestructures, en pagaments, amb el que sigui, amb despesa pública. Aquesta diferència entre el que paguem i el que ens retorna provoca un dèficit fiscal que nosaltres creiem que és un espoli, perquè si fos un sol any diries, mira, mala sort, o és el sistema alemany, que pot ser més o menys un any sí, un any no, però en aquest cas això és històric. Com veieu aquí, des que vam entrar a la Comunitat Econòmica Europea, aquest espoli o aquest dèficit fiscal va creixent, 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 i nosaltres deien amb els estudis, de l'única vegada que vam publicar balances fiscals, que els fa vergonya que sàpiga o volen mantenir ocult, que va ser el 2005, es van fer estudis i el 2008 es van extrapolar resultats, nosaltres dèiem que eren 22.000 milions el que ens prenien. Aquesta xifra es va fer famosa a tot Catalunya en els ambients coneguts. No obstant, l'estudi aquest d'economia de Mascollell diu 16.500 milions, per tant, ensenyim els estudis oficials, encara que la nostra opinió sigui una altra, però preferim treballar directament en la xifra pública. Això no representa només una xifra important, dificilíssima d'entendre si aquí afegim 6 zeros, sinó que també això representa el 8,4% del nostre PIB, és a dir, tot el que genera Catalunya, fabrica, produeix, tot el que genera Catalunya, el 8,4% se'n va i no torna. Això és important. I això és difícil d'entendre, com us deia. Una xifra així només s'entén si la dividim, per exemple, pels dies de l'any. Doncs bé, què representen 16.500 milions? Doncs si ho dividim, pels dies de l'any representen 45,2 milions d'euros cada dia. Si a algú això li sona poc, perquè 45 sona poc, quan aquí hi ha algú que encara pot ser de la meva època, doncs diré que en pessetes, i les ha oblidat, ja no se n'entrarà, són 8.000 milions de pessetes cada dia. Això és molt gros. Això representa un tren que surt de Barcelona carregat amb aquests diners cap a Madrid, descarrega l'arriba allà, torna a venir aquí de 8, torna a anar cap allà, i així els 365 dies de l'any sense festivos ni fiestes de guardar. Nadal inclòs, sempre, cada dia. Això és molt important. Són molts i molts i molts diners. Però bueno, si no ho entenem així, podem fer una altra cosa. Dividim aquesta xifra per la població de Catalunya. 7,3 milions d'habitants en aquest any. Però això vol dir 2.250 euros per persona a l'any. Per persona vol dir des del nadó fins a qui supera l'any d'un doctor Roixi que deu guardar molts anys. Per tant, estem parlant d'una xifra important. Si ho traslladem a una família de 4 persones, que podria ser una mitja nostra, són 9.000 euros per família a l'any. Si ho passem a la vida d'un català, que podem situar per l'esperança de vida en 80 anys, representa que cada català, per això és continu, li regala a l'Estat 180.000 euros, cada català. Només cal que multiplica per la família, però que són 720.000 per família. Si això no us espanta, si això no us fa reflexionar, doncs a mi m'ha fet reflexionar i pensar. Què passa amb aquest sistema espanyol? Doncs simplement que no se'ns tracta com seria lògic, és a dir, estadísticament Madrid és la comunitat que més aporta a Espanya, és una raó de capitalitat, perquè estan allà la central de la majoria de les companyies multinacionals i moltes altres coses, i a més la despesa actua d'una manera diferent. Després ve les Balears, països catalans, primer Catalunya, som el tercer que aporta més diners a l'Estat. Aquest és un ordre creixent, aquí vaig dir, no us ho he dit abans, totes les nostres referències estan escrites aquí, tot el que expliquem són dades objectives, treballades, estudiades i publicades perquè no ho fa ningú més. Ara comencen a fer-ho. Molt bé, això representa que estem els tercers a l'hora d'aportar diners a l'Estat. Però és que a l'hora de rebre'n baixem a la desena posició. Incomprensible, si veiem per exemple Extremadura, que és dels que menys aporta, aquí és la segona que més rep. És a dir, això, tenint una línia del 100, nosaltres estem al 120, ells al 112, i aquí la desena amb el 119. Per tant, és una caiguda importantíssima, que això, si avui tingués temps, us explicaria el funcionament de les balances alemanyes, i veuríeu com cada estat, com Hessen, Baden-Württemberg o Baviera, que són els més rics habitualment, aporten diners a l'Estat, però l'Estat els hi retorna en proporció al que aporten. Per tant, el que més aporta és el que més rep. I el que menys aporta, que és Berlín, rep molt més del que aporta, però mai supera el que ve abans d'ell. Per tant, això, a part d'això, ells quan reben els diners els utilitzen per fer producció, per generar riquesa, per generar empreses, indústria, no com aquí, que els diners que es reben a segons quines comunitats ja sabeu per què serveixen. Per tenir les subvencions que permetin viure sense haver de fer l'esforç que els catalans han fet sempre. Què passa amb això? Que si veiem la comparativa entre el que l'Estat espanyol ha rebut per part de Catalunya, que és aquesta línia vermella, històricament des que vam entrar a la Comunitat Econòmica Europea, o el que ha rebut d'Europa, perquè rep diners de tot arreu, ja veieu que al final hem aportat 231.000 milions nosaltres solets des que vam entrar a Europa. Però és que si comptem que a més d'aquests 231.000 a Europa pels fons de cohesió ha anat aplicant cada any, aquests som nosaltres, els vermells, i aquest color més grogós és el color del que ha aportat a Europa, que evidentment com veieu va caient perquè això són quinquennis. En els últims dos quinquennis la suma d'aquestes dues xifres és la mateixa, però la proporció ja la veieu. I què passarà? Que ells han aportat 129.000 en comparació a 231.000, per tant Espanya ha rebut 340.000 milions o 360.000 milions d'una cosa i de l'altra. I tot i així veieu com està l'Estat espanyol. Vull dir que no és només una situació de crisi, sinó una situació de malversació. En qualsevol dels casos, Espanya deixa de ser receptor, però Catalunya seguirà pagant. Per tant, aquesta suma que veieu aquí, em faltarà transparència, la pròxima que faci sortirà de la transparència, però estarem solets per aportar tots aquests 117.000 milions que hem aportat just l'últim quinquenni. És realment molt esgarrifós. Però si penséssim en què, us he dit que cada dia són 45 milions. Si ara pensem en les retallades que tant ens fan patir, retallades que fan que els funcionaris estiguin manifestant, retallades que fan que no hi hagi els torns de les operacions en els hospitals, que s'eliminin caps, que no hi hagi les urgències, que els mestres estiguin tan maltractats, que els bombers es barallin amb els policies, que és la conya. Vull dir, tot aquest tipus de coses no passaria si tinguéssim un estat propi i aquests diners no els haguéssim de donar. Ens els quedaríem i aquests 45 milions, per dir alguna cosa, les retallades dels sous funcionaris són 320 milions, en 7 dies sense espoli no hi hagués hagut cap conflicte de funcionaris. Tots els funcionaris estaríeu, perquè aquí n'hi ha d'haver algun, segur, perquè el 10% de la població treballadora catalana són funcionaris i són molts. Sí, sí, però és que Andalusia, perdó, a Extremadura, el 26% són funcionaris. Vull dir que penseu que un de cada 4 treballadors extremeny és funcionari. Aquí, un de cada 10 treballadors és funcionari, i això vol dir mestres, vol dir bombers, vol dir educadors, vol dir metges, etc. Amb sanitat el mateix, 621 milions, les grans retallades, dues setmanetes sense espoli no haguéssim tingut cap retallada en sanitat. Ja no parlo d'invertir, parlo de no perdre. No estic dient el que podem fer, ho diré més tard. A universitats, que a mi tant de greu em sap que tinguem una situació que amb 144 milions hem tingut de retallar les universitats, volem que els nostres fills siguin mínims. I el que estem intentant aconseguir, aquest estat, el que ens està portant és una situació cada cop més comoda i són 3 dies, simplement. Si no, no parlem només de retallades, fem una comparació també amb les infraestructures. Què passa amb les infraestructures que no fem en aquest país? Bueno, no es fan expressament, però com és possible que 15 centres educatius en poc més d'un dia el tinguéssim i resulta que tenim 20.000 alumnes catalans estudiant en cargoleres o en barracots o barracons, com li vulgueu dir, que a més ja els posen un sobre l'altre, com si fossin contenidors del port. Fa la conya. A Madrid, l'any 2011, es van acabar els barracons. No en queda ni un. Hi ha una certa diferència, tot tremendo. Però en un dia en podríem fer 15. I si ho volguéssim fer tots, en 2.000 milions hauríem acabat el tema dels barracons. Un hospital com el de Rubí, que és un hospital important, la Generalitat pensa que un hospital pot fer 45 milions en un dia. Per tant, un hospital molt ben fet com el de Rubí, un dia i mig. La línia orbital aquesta que a vosaltres interessaria tant, que és Vilanova, Terrassa, Granollers, Mataró, 120 quilòmetres, 39 estacions, fa molt que se'n parla d'aquesta línia ferroviària. 708 milions són 16 dies, senyors. 16 dies per tenir una infraestructura que econòmicament ens donaria un moviment intern del país que no estaria tan centralitzat tot passant per Barcelona, per exemple, no? Bé, són exemples on em podria posar 200 de diferents, però no us vull cansar, perquè estic cansat de parlar de tots els greuges, de la manera com ens maltracten. Sembla la dona aquella, sembla que li estan pagant, i no, és que el meu marit m'estima. Sí, sí, t'estima molt. Però a veure, si el PIB, això del 8,4 del PIB, aquestes xifres econòmiques poden sonar estranyes segons aquí, anem a veure a la pata a la llana, que diuen ells, no? Aquest mes tots haureu de pagar, si encara no l'heu pagat, la declaració de la renda. L'hem pagada recentment, o ens en tornaran diners que els havíem pagat abans. A on van a parar els impostos que paguem els catalans? Ho sabem? No. Mira, nosaltres paguem impostos de tota mena i d'aquests impostos de Catalunya només el 5%, és a dir, de cada 100 euros, 5 van a parar a la Generalitat directament per impostos de menors i 95 van directament a l'Agència Tributària Madrilenya, que és la que després distribueix. Per tant, a més d'aquests 95% dels catalans, la Unió Europea n'hi aporta 15, amb la qual l'estat espanyol en rep 110. I què fa l'estat espanyol amb aquest 110 que rep de cada català o de cada persona? Doncs pues mireu, 55 el retorn a Catalunya, amb aquest sistema usaria d'anivellament de retorn a Catalunya, 35 van curiosament a comunitats autònomes que no tenen dèficit fiscal.
Una intervenció prou vehement i loquaç, la de Jordi Millà, del Cercle Català de Negocis, ahir en la presentació de l'Assemblea Nacional Catalana. De 100 euros que paguen els catalans, 5 es recullen, diguem-ne, o el recull la Generalitat per impostos menors, la resta se'n va a l'Agència Tributària Estatal, encara que la seu sigui a Madrid. D'aquesta resta, 55 tornaran a Catalunya, 35 aniran a comunitats autònomes que no tenen, en principi, o almenys així ho va assenyalar el senyor Jordi Millà, que no tenen deute, per dir-ho d'alguna forma.
Sí, d'alguna manera el senyor Jordi Millà exposava aquest fet que es posa en qüestió en el nou model que es pretén aprovar, la solidaritat entre comunitats autònomes.
O el que pugui tenir Catalunya respecte a la resta de l'Estat.
Exacte, perquè més enllà dels números, el que es queixava el senyor Jordi Millà era que Catalunya és la tercera comunitat autònoma de l'Estat que més aporta, però en canvi és la desena que més recursos mm-hmm. rep. Això són dades extretes de les balances tan famoses.
De les balances fiscals.
Exacte.
O sigui, som la comunitat autònoma que més aportem i estem en la desena posició a l'hora de rebre els diners que aportem. Sobre si algú tenia temptacions de pagar els impostos només aquí i de no pagar la resta dels impostos, el senyor Millà sembla que no ho va aconsellar massa, això, no?
El que el senyor Millà no és que no aconsellés massa, sinó que creu que és poc pràctic. A veure, posem en context, la iniciativa, molta gent dels assistents ho van preguntar si era una solució real, perquè clar, arriba un moment que molts es plantegen dur aquesta opció de no pagar els impostos a l'Estat espanyol. El senyor Jordi Millà va ficar l'exemple de la Marta i l'Andreu, aquell matrimoni d'un restaurant d'una població de Girona que es van plantar i des de fa, no sé si un any, no paguen els impostos a Espanya sinó a Catalunya.
Mm-hmm.
El senyor Jordi Millà va dir que és una acció molt poc pràctica perquè si això n'és d'un pronunciament per part de la Generalitat que digués a partir de tots els impostos tota la gent es paga a Catalunya, tindria èxit. Però clar, el senyor Jordi Millà deia que era una iniciativa de 5 o 10 persones i que 5 o 10 persones, que el peix gran s'acabaria menjant el peix petit i per tant acabarien pagant
en el fons, si fa o no fa.
Exacte, a l'Estat espanyol.
D'acord. O sigui que aquesta iniciativa, malgrat que va ser àmpliament
aplaudida
i amb un suport mediàtic molt, molt, molt important, en aquest cas l'especialista no la recomanava,
no la recomana.
O almenys en les circumstàncies actuals.
Exacte.
Així contestava Jordi Millàs.
A veure, la insubmissió fiscal la van començar l'Andreu i la Maria, una parella d'un restaurant de Siurana,
Van començar-ho quan venim una xerrada nostra i després de la xerrada a Cornudella de Montsant van decidir posar en marxa i ja portaven la idea feia temps i ho van engegar ells. Jo crec que els haurem de fer un monument com a la General Moragues. Vull dir, són herois que són capaços de sacrificar la seva vida i els seus béns i els seus fills si convé pel país. Aquesta gent estan treballant a tot arreu del país en aquest sentit, ja han fet dues vegades aquesta insubmissió fiscal amb l'IVA, a l'abril i al juliol. Ara em sembla que ja són 10 els que ho fan. Això diria que és només una mostra molt important d'algú que diu jo no dono el braç a torcer per res, però jo els califico d'herois. Considero que la realitat d'això és el que ells mateixos han intentat i no han aconseguit, que és que qui ha d'agafar les rendes de tot això és la Generalitat. No pot fer-ho un empresari ni 8, ni 10, ni 5.000, perquè si se'ls volen carregar, se'ls carregaran. Passa, clar, com que l'Estat, perdó, la Generalitat el que ha fet quan ha rebut aquests diners, que ells no deixen de pagar impostos, els paguen a Catalunya. Quan els ha rebut, els ha transferit a Madrid, dient és que s'han equivocat. Esclar, amb aquest tipus de govern, malament podem tirar cap a la insubmissió fiscal. La insubmissió fiscal només podrà venir quan sigui el govern el que digui senyors empresaris, a partir d'avui la caixa és aquesta i els calés s'han de deixar aquí. Llavors ja veurem què li donem a Espanya. Fins que la Generalitat no faci això, que llavors ja veurem, potser són capaços d'intervenir a Catalunya d'una manera més bèstia, però fins que la Generalitat no prengui la iniciativa, el que no pot ser és que nosaltres, com a empresaris, recomanem la insubmissió. La comprenem, l'admirem, la portem, l'ajudem, però no la recomanem, no podem fer-ho, perquè això ha de ser una decisió voluntària.
O sigui que entre la militància i el pragmatisme, en aquest cas els empresaris recomanen el pragmatisme fins que la Generalitat en algun moment no es posicionés d'una forma que permetés o millorar el context perquè iniciatives com la d'aquest matrimoni de Siurana poguessin tirar endavant. Alguna cosa més sobre l'acte? L'alcalde també, Miquel Forns, estava en qualitat d'assistent?
Efectivament, van assistir l'alcalde Miquel Forns i també el regidor de Participació Ciutadana, el senyor Pep Moliner, i d'alguna manera l'alcalde va voler fer una contribució al final de l'acte lloant aquest moviment pel seu caràcter transversal, és a dir, que no entén d'ideologies polítiques sinó moviment ciutadà, i que va lloar el fet que organitzacions com l'Assemblea o el Cercle Català de Negocis dotin d'arguments a la societat civil perquè aquesta pugui realment decidir amb els arguments a la mà, pugui decidir realment si és viable o si creu que està a favor o en contra d'aquest estat propi.
3:15 del matí es va parlar, com han pogut vostès comprovar, perquè nosaltres els assenyalàvem al principi del programa, economia, turisme, independència. De turisme se'n va parlar poc.
De turisme, en aquest sentit, va quedar com el debat una mica descafeïnat, perquè en principi es preveia comptar amb l'assistència dels representants del sector hoteler i del comercial de Sitges, però per diferents causes les persones convidades no van poder assistir. I la conferència va acabar girant al voltant únicament d'aquest tema de l'espoli fiscal.
D'acord. Aleix, gràcies.
A tu, Vicenç.
Seguim endavant.